Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? 3 i 6 minutets. Benvinguts a l'edició d'aquest dimarts d'Esports Cope, com és habitual, fins les 4 de la tarda. Ja us dic d'inici que la portada, de seguida l'abordem, serà pel Barça i l'operació, veurem si culmina o no, operació reforços al mercat d'hivern. Abans, en una jornada on hem de demanar novament molta prudència a la gent que surt, a la gent que agafa el cotxe, el vehicle, per desplaçar-se, molta prudència. Comencem amb els destacats del programa, titulars en companyia de José Luis Gil. Prudència pel temporal Glòria. Glòria. Hola, Gil, com va? Bona tarda.
Que dolent. Bona tarda.
Sí, es diu així, és veritat que es diu així. Es diu Glòria. I sembla que va a menys. Però, insistim, el concepte és prudència. Vaja, que si voleu estar a casa, que la facció encesa va a les mil meravelles. Poseu la ràdio, emissores Cope Catalunya i Andorra, i tirem cap endavant amb aquest dimarts que estem a punt de cobrir la primera part. Destacats del programa, atenció, el Barça es debat entre fitxar un nou de qualitat o apostar pel planter.
La cúpula esportiva del Barça continua meditant aquesta possibilitat de portar un davanter centre en el mercat d'hivern. La decisió definitiva no està presa encara, però en cas d'executar-se, l'operació serà amb un jugador contrastat en la posició i de qualitat. Aquesta tarda, últim entrenament i roda de premsa de Setién abans de viatjar a Eivissa.
Més de fitxatges, en aquest cas a l'Espanyol, Adrián Embarba és notícia. Esports Cope cada cop més a prop del conjunt blanquiblau.
És una operació cada cop més madura. En la prèvia del desplaçament de Copa, en aquest cas el Periquito, a Sant Sebastià. Serà un total de 40 milions d'euros d'inversió de Txen en el mercat d'hivern amb l'objectiu clar de la salvació. De cara al partit de Copa, moltes rotacions a la llista de Belardo, l'Espanyol que farà el desplaçament per tren i carretera, havent-hi descartat l'avió.
Clar, a tot això ja tenim a sobre els setzents de final de la Copa del Rei. Tenim quatre catalans, demà jugar al Barça, Eivissa-Barça, en parlarem, Reial Societat Espanyol, en parlarem, i Girona, Villarreal i Badalona, Granada. Com tenim la prèvia?
Doncs tots dos busquen un emparellament de campanetes a la propera ronda sense deixar de mirar la climatologia. La previsió a Girona és de pluja demà a l'hora de rebre el Villarreal, que també ha modificat el seu pla de viatge. Al Badalona confia en repetir davant del Granada el que ja va ser capaç de fer davant del Getafe.
Atenció a aquesta notícia. Ens avancem a la notícia per explicar-vos que demà el Joventut de Badalona jugarà com a local Eurocup al Palau Blaugrana.
Glòria ha inhabilitat el pavelló olímpic de Badalona per rebre demà el Tofas Bursa a l'Eurocup. Juan Morales ha estat ràpid i ha demanat utilitzar l'únic escenari possible en un radi d'acció curt, al Palau Blaugrana, per allò dels condicionants de competició europea. La resposta del Barça ha estat satisfactòria i, per tant, la penya podrà jugar aquest partit davant dels turcs al Palau Blaugrana. Avui a l'Eurocup, Morabanc Andorra, Unicaja Màlaga, a la recerca els andorrans de la primera victòria al top 16.
I estem pendents de les moltes seleccions espanyoles que estan disputant campionats mundials. En aquestes dates tenim l'europeu de waterpolo i tenim l'europeu d'handbol. Avui a l'europeu de waterpolo a Budapest juguen les noies.
Davant de Grècia és un partit de quarts de final amb un rival incòmode, amb la plaça olímpica a la butxaca. L'objectiu és madurar per arribar a Tòquio amb el màxim de potencial competitiu. Victòria davant Bielorússia a l'europeu d'handbol. Ens espera ja Croàcia per jugar-se la primera plaça del grup. Ha arrencat a Melbourne l'Open d'Austràlia de tenis.
Després parlarem amb Àngel García a la part final del programa, l'enviat de Cope a l'Obert d'Austràlia de tenis. Ha debutat i ha guanyat Rafael Nadal. Per cert, estem sortejant entrada doble pel Barça Llevant i entrada doble que sortejarem aquesta setmana per l'Espanyol Atlètic Club. Què preguntem? Quines són les enquestes que vehiculem a través del Twitter del programa @esportscope?
En clau blaugrana us hem preguntat si hauria de fitxar el Barça un davanter centre en el mercat d'hivern. Apunti, senyor Planes. Sí, 70% de respostes, no 30%. I la pregunta en clau blanc i blava, què penseu ara? I escolti què li dic, senyor Díez.
Digui'm, digui'm.
Per un 49% de copenautes, la copa ja interessa. Un 51 diu que no, que millor centrar-se en la lliga i la permanència. 49 a 51, l'efecte Belardo, que també es deixa veure les enquestes.
Molt bé, Sílvia Ortiz a la producció. Em recorda la Sílvia que per entrar als diversos sortejos que fem heu de ser seguidors del programa a Twitter. Heu de retuitejar alguna enquesta, i el més fàcil, heu d'opinar en alguna de les enquestes per si us toquen les entrades ens puguem adreçar a vosaltres. Sílvia Ortiz a la producció. Marc Pairés a la sala de màquines, 3 i 11, en menys d'un minut i tornem.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
L'Espanyol està guanyant de moment la lligueta del mercat d'hivern, que no assegura la permanència, però sí ajuda. L'Espanyol s'ha gastat al voltant de 30 milions d'euros, i seran més amb Adrián Embarba, Raúl de Tomás, Cabrera i Embarba, un davanter que fa gols, un central que ajuda a que no et faci ni un jugador que alimenta els de dalt amb capacitat d'encarar. Al final, tot és més fàcil del que molts pensen. Els calés, com va dir algú, a sobre del camp.
Albert Díez. Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, que tenim molta activitat. Comencem amb blau i grana. És a dir, actualitat del Futbol Club Barcelona, dels quatre catalans que juguen la Copa, és a dir, Barça, Espanyol i Girona i Badalona, dos, l'Espanyol i el Barça, el Barça i l'Espanyol, juguen fora. Amb la tempesta, Glòria, que tenim a sobre, a casa nostra, hem de dir que el Barça no canvia els hàbits. Demà, 2:15, vol xàrter Barcelona e Eivissa. És a dir, que no hi ha canvis. Sí que hi ha canvis en el viatge de l'Espanyol a Sant Sebastià, que després ens detallarà el Quique Iglesias. I també és notícia, aquesta és la portada del programa, el Barça, la reunió de l'àrea esportiva del conjunt blaugrana per valorar si es fitxa. Després l'Helena Condis ens donarà més detalls. I, bàsicament, la posició a reforçar és la de davanter amb la lesió de llarga durada, 4 mesos, si no són més, de Luis Suárez. Volem saber si el Barça ha de fitxar o no ha de fitxar. Un ex del Barça, entre d'altres equips, és el Miquel Soler. Abans de saludar el Miquel Soler, saludo el Manolo Oliveros. Oli, com va? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Albert.
Molt bé, i ara sí, ja ens escolta via telèfon. Miquel Soler, Miquel, com va? Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Bé, avui ens plantegem, i de seguida donarem més detalls, si el Barça ha de fitxar en aquest mercat d'hivern i si ha de fitxar un davanter. Et proposo primer la primera qüestió. Ha de fitxar el Barça? S'ha de reforçar en aquest mercat d'hivern?
Home, la pèrdua per 4 mesos d'un jugador que és el que més acompanya a Messi en la faceta golejadora, fins al punt que crec que aquest any, si no és el 50 o 49% dels gols han tingut participació seva, entre els gols que ha marcat i els gols que ha passat, les assistències, això és un percentatge molt alt, i bé, si no el substitueixes, jo no crec que hi hagi ningú a la banqueta del Barça que pugui substituir aquesta faceta golejadora. A partir d'aquí, Messi farà el que sempre fa, Griezmann acaba d'arribar i va fent els seus, no crec que arribi les xifres de Suárez, i si no fitxen un jugador que marqui els que li fan falta al Barça per acostar-se als títols, no li queda una altra cosa que fer com fa el Madrid, encaixar més gols. De moment això no ho està aconseguint, i no hi ha, és que no hi ha més comptes, no? Haurà de ser més fort defensivament, si no ve algú que acompanyi a Messi en l'aspecte golejador, des del meu punt de vista.
Molt bé, és a dir, tenim clar, o com a mínim des del teu punt de vista, que el Barça ha de fitxar i ha de fitxar un davanter, ja ens has donat les dades, amb les dades a la mà i a sobre de la taula, és inqüestionable. Tenim present també que hi ha elements, i tu també els has destacat, que té, en aquest cas, Quique Setién a la plantilla, que podrien intentar fer de Luis Suárez, i ara et pregunto, que és una cosa molt periodística, Miquel, noms. Per exemple, tens algun nom al cap, algú que tu diguessis, mira, s'adapta bé per un mercat d'hivern, s'adaptaria bé a la plantilla del Barça amb aquest entrenador i amb aquests companys?
Bé, jo més que res els que han anat sonant. Home, jo crec que el Barça, esclar, aquí fitxar per fitxar, per tapar el buit que està deixant o que deixarà momentàniament en Suárez, jo crec que tampoc es tracta d'això, no? Jo crec que l'aposta hauria de ser per algun jugador que tingués recorregut, no recorregut només per aquests 4 mesos, sinó pel futur. Pel futur que passa, doncs, perquè algun dia s'ha d'anar substituint a Suárez, que de moment està aconseguint unes xifres golejadores espectaculars i les està mantenint. No sé, s'ha parlat d'en Lautaro, jo no he vist molts de partits d'en Lautaro, però sí que sembla que és un jugador que de mica en mica va explotant, té caràcter.
Lautaro Martínez, el davanter de l'Inter de Milà.
Sí, sí, té personalitat, té caràcter, marca gols, bé, té similituds amb Suárez, no? Aleshores, bé, podria ser, però bé, no sé com estan financerament el Barça, perquè ja saps que en aquests casos a vegades has de vendre per poder adquirir jugadors, no? Però sí que se li apareix a l'entrenador i al Barça un problema amb la baixa de Suárez. No és qualsevol baixa, ja et dic, o fitxen algú que faci alguns dels gols que fa Suárez, o si no, han de deixar més vegades la porteria zero, cosa que aquest any se li està complicant al Barça.
Perquè abans de l'arribada de Quique Setién ens deien des del Barça que amb la recuperació de Dembélé, que ara doncs li queden unes 2-3 setmanes de baixa, ja tenien prou. Però ara amb l'arribada de Quique Setién, ell tampoc demana molt, no? Ell tampoc demana molt, doncs encara estan dubtant de si ho fan o no ho fan.
Home, a veure, per la manera de jugar malament d'aquest Barcelona, que té unes seqüències de passades tan i tan altes, que fa 28 o 29 o 30 passades abans d'arribar a la porteria, al final, passar la pilota, al final és molt difícil que superis el contrari. Al final hi ha d'haver algun jugador que canvia el ritme en els últims metres, i de moment això només ho fa Messi. L'altre dia el gol que s'inventa ell, se l'inventa perquè quan li ve la pilota d'en Busquets, ell ja sap, ja ha imaginat la jugada. Jo crec que la jugada que havia imaginat és passar-la amb en Griezmann, fer una paret amb en Griezmann, o passar que en Griezmann la fa amb en
Arturo
Vidal, i després ell continua la jugada i és Arturo Vidal que li dona i el que la remata, no? Però l'únic que agitava el partit era ell, una mica l'Ansu Fati, i al final necessita jugadors de 1 contra 1, perquè només passant la pilota, al final és molt difícil desfer una estructura defensiva d'un equip que estigui ben treballat, no? Al final et falten jugadors de desequilibri, i en Dembélé serà una peça important. Mm.
Molt bé, doncs avui la portada pel Barça, i bàsicament per la operació, si és que finalment arriba a bon port, reforços al mercat d'hivern. En donem més detalls del que pensa el Barça ara. Miquel, gràcies per acompanyar-nos aquesta jornada de dimarts, que vagi molt bé.
Un plaer, fins una altra.
3 i 19 minuts, acomiadem el Miquel Soler, saludem l'Helena Condis. Helena, hola, què tal, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Albert.
La pregunta, què farà el Barça? Què es diu, què es vol fer a les oficines del Futbol Club Barcelona? A veure.
Està buscant un davanter, Quique Setién no exigeix, però sabem que és partidari de fitxar un nou. Des de l'àrea esportiva i directiva admeten a la COPE que el sí guanya força fitxar un recanvi per Suárez, però que ha de ser un davanter titular contrastat, un nou top. No es poden permetre repetir el cas Boateng, han quedat escarmentats. A Vidal té diversos noms sobre la taula. El problema del Barça és la limitació econòmica a l'hora d'anar al mercat. Dels noms que han sortit en les últimes hores, Aubameyang està descartadíssim. En el cas de l'Arsenal, ens diuen des del propi club anglès, des de la direcció esportiva, que és impossible que surti ara a l'hivern. Rodrigo torna a estar a l'agenda del Barça, però assumeixen des del club que el preu serà prohibitiu. Ens diuen des de COPE València que no sortiria per menys de 50 milions d'euros. El Barça ja el va voler la temporada passada. El club segueix treballant amb Vidal al capdavant, però, insistim, només fitxarà un nou si és top i si és a un preu assumible. Si no, esperaran a l'estiu per portar a Lautaro Martínez, que és el desitjat. La seva clàusula al juliol és de 111 milions d'euros. Ara assumeix al Barça que l'Inter no el vendrà a mitjans a la meitat de la temporada, però sí que podrien pagar la seva clàusula a l'estiu.
Informa Helena Condis. Així està l'operació, mercat d'hivern, operació davanter a Can Barça. No te'n vagis, Condis. Escolta, que ara sonen coses que t'interessen.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La misión, como forma de tender puentes entre religiones...
Hago lo que verdaderamente quiero.
Hay tanto que hacer.
Y de cuidar el futuro de la sociedad.
No va a poder vivir mucho, porque tiene un problema de corazón.
Sin abandonar la labor evangelizadora. Misioneros por el Mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Aquí en Cameroon.
Douala, Camerún. El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
I ara la Copa del Rei demà... Xulo, sí. 7 de la tarda, Eivissa-Barça. Ja aniria la Sílvia Ortiz, potser en una altra època de l'any, no, Sílvia? O és igual, sí? Va, ens ho pensem.
Ella és més de Formentera.
És més de Formentera, sí. No sé si sempre o també en una altra època de l'any. L'Helena Condis ja anirà. El Manolo Oliveros també. De seguida busquem la tercera persona de la CUP que estarà, que és el Jordi Jiménez, amb l'actualitat del rival a la Copa del Barça. Però actualitat del conjunt blaugrana, que acaba de preparar el partit aquesta tarda, i jo deia a l'inici que no hi ha canvis en el desplaçament del Barça a Eivissa.
Es manté el plànic, el Barça manté el mateix pla de viatge previst, viatgen demà a les 10:30 del matí amb vol charter, i la prèvia és ara a la tarda, d'aquí una estona, 4:45, roda de premsa de Setién, a les 6, entrenament, i sobre les 8 tindrem la llista de convocats. Recordem que demà sempre hi ha d'haver 7 futbolistes del primer equip sobre el terreny de joc, i és important que la gent ho recordi, encara que estiguin en dinàmica de la primera plantilla, que Ansu Fati, Carles Pérez i Riqui Puig tenen fitxa al filial.
Sí, està bé saber-ho, això. L'Helena Condis, que se'n va a veure Setién, i el que busquem, segueix el Manolo Oliveros en aquest estudi, és l'última hora de l'Eivissa. Jordi Jiménez. Hola, Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Eivissa i l'Eivissa, com reben el Barça demà?
Bueno, una autèntica bulleria, perquè això és històric. Tan històric és que ha hagut unes cues impressionants per poder trobar una entrada, per poder comprar una entrada... Durant el cap de setmana es van esgotar en 48 hores pràcticament les entrades pels no abonats, que costaven 70 euros, i en el cas dels abonats no paguen, la qual cosa és d'agrair per part de la directiva cap als seus socis o els seus aficionats més fidels. Hi ha uns 2.000 socis que tenen invitació i a part podien comprar una entrada per un acompanyant al preu de 55 euros. Una autèntica bogeria, i tant és així que fins i tot els delinqüents, com ja hem explicat les darreres hores a Deportes Cope, doncs han intentat fer l'agost, però no ho han aconseguit perquè, evidentment, el club va veure aquest robatori o que faltaven aquestes 40 entrades i es van anul·lar immediatament i es van substituir. L'ambient és impressionant. Mai ha jugat el Barça a la illa d'Eivissa, mai ha jugat el Real Madrid, mai han passat de la segona B, la categoria en la que està ara mateix la Unió Esportiva d'Eivissa, que és un club molt, molt jove, de 4 anys, que s'ha inventat pràcticament l'Amadeu Salvo, un projecte per anar al futbol professional... Hi ha tot és il·lusió, i la veritat és que a Eivissa i Formentera no es parla d'una altra cosa.
Si Quique Setién et truca i et diu: Jordi, en un minut explica'm com juga l'Eivissa, què li dius?
Doncs que l'herba artificial de Can Mises tenen això a favor davant d'un equip de molt, molt millor i de superior categoria i d'una qualitat que és incomparable, però que evidentment l'Eivissa farà notar més que juga en aquell camp i que està molt, molt més acostumat en aquesta superfície, perquè jo sempre dic que és un altre futbol. Quan veus partits d'herba artificial, encara que ja s'ha sofisticat molt i que és una herba artificial que cada vegada s'assembla més a la natural, però hi ha molta diferència, el bot és diferent, és un altre tipus de futbol, i l'Eivissa és un equip que de la mà d'en Pablo Alfaro vol jugar a la pilota. És un equip que mira de jugar per les bandes, pels costats, que és un equip que normalment posa un 4-3-3, també, una mica un estil de joc que s'assembla, salvant les diferències i la qualitat dels jugadors, a el que proposa el Barça, intenta jugar en camp contrari, intenta robar també aviat, aquí serà un 4-1-4-1, evidentment, molt més replegadet, mirant d'on pot fer mal en el Barça i mirar de contraatacar de la millor manera, clar.
Quanta gent hi haurà demà? Quina cabuda té?
Aquí la capacitat de Can Missi s'ha ampliat amb unes dades supletòries que volia l'Amadeu Salvo, segons va dir el partidazo, arribar fins als 7.500. No ha estat possible arribar fins aquí, però sí hi haurà una capacitat de 6.400 i, evidentment, tot ple. Vull dir,
i aguanta la grada supletòria o se l'han portat el vent?
Home, jo espero que aguanti, encara que els vents els tenim bastant forts, eh? Però tant a Eivissa, que està en alerta taronja en el dia d'avui, com a la resta de les illes. Estem veient unes imatges increïbles de la mà entrant dels passejos marítims i pràcticament passant per damunt de les platges, fent desaparèixer platges, sobretot a l'est de Mallorca, i fins i tot una onada que ha passat per damunt d'un edifici. Bueno, imatges increïbles. I bueno, a Eivissa, demà el que sí us puc contar és que tenim una situació meteorològica més tranquil·la, que demà ja no estarem en alerta, que pot haver encara algun fenomen a la costa, però que pràcticament a terra la cosa estarà una mica més tranquil·la, amb pluja, amb temperatura d'hivern, però no el que tenim en el dia d'avui.
Tu creus que canviarà molt l'equip de Pablo Alfaro en relació al partit de l'altre dia davant del Rayo Majadahonda?
No, jo no crec que canviï molt, eh? Jo crec que serà un equip bastant semblant. Té el dubte del Rubén, que és un central que ara ha de jugar en el lateral esquerre perquè se li ha lesionat. Precisament l'anterior eliminatòria davant l'Albacete es va trencar la tíbia al Morillas, al lateral esquerre, i està jugant en Rubén, i passava una ressonància magnètica en el dia d'avui. Però jo crec que estarà el Rubén i que serà un equip molt semblant al de l'altre dia. Amb molt de risc, però m'atreveixo a dir un 11 que estaria format per Germán a la porteria, Grima, lateral dret, va jugar al Badalona, Rubén, lateral esquerra, ex de l'Atleti Balears, Gonzalo i Mariano, els centrals, en Núñez, exjugador de l'Albacete, exjugador del Mallorca també com a pivot, davant d'ells els dos Javis, el Javi Pérez i el Javi Lara, que és un jugador que segurament als aficionats i als oients de Cope a Catalunya els hi sonarà bastant, perquè ha jugat a segona divisió, en el Córdoba i en diferents equips. Després a les bandes el Quique López, un ex de l'Atleti Balears també. A l'esquerra pot jugar el Cavaller o el brasiler Raí, que va marcar l'altre dia el gol de la victòria a Majadahonda. I a davant el davanter mallorquí, format a la cantera del Mallorca, Nàngel Rodado, que porta 12 gols a la segona B.
Demà, setzens de final de la Copa, partit únic, un bonic, interessant d'inici, Eivissa-Barça a les 7 de la tarda. Jordi, demà us escoltem. Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada.
3 i 28, estem fregant 3:45 de la tarda, ja escalfant a la banda del programa Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch. Abans, Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Hem de parlar del primer filial del Barça. Recordem el Barça B que entrena García Pimienta. Pimi, que és quart al grup tercer de segona B, és a dir, que ara mateix disputaria la promoció d'ascens, i que també té moviments de cara a la segona part de la temporada en el clau objectiu. Sí, la formació està bé, però intentar pujar de categoria, que no és el mateix segona B que la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona.
Com informava Imanol Oliveros, a 3:45 de Portes Cope, Rei Manai ja és oficial, s'ha desvinculat de l'Albacete per 700.000 euros amb una clàusula de 50 milions, portarà el dorsal 22. És el primer reforç del Barça aquest mercat d'hivern, però ara per ara els de Pimienta tenen en ment tancar el tema sortides, on tenim dos noms propis, Alejandro Marqués i Abel Ruiz. En el cas d'Alejandro Marqués, recordem, no ha renovat amb el Barça i, per tant, no jugarà més amb el filial. De fet, ahir va entrenar amb el primer equip, però per evitar perdre la forma física. A més, tenim una dada significativa, i és que el director esportiu de la Juventus, Fabio Paratizzi, va reconèixer a Sky Sports que estan parlant amb el Barça per dos nois i que, a més, van tenir fa uns anys a Matheus Pereira, un jove migcampista que tenen cedit a la Lliga Francesa, que necessita un joc i estil millor per ell, en clara referència al filial del Barça. Paratizzi va concloure la seva entrevista a Sky Sports afirmant que al Barça B hi ha un davanter amb característiques pel futbol italià i que podria ser bo pels dos clubs. Aquest jugador seria Alejandro Marqués i és una clara al·lusió a un possible intercanvi entre els jugadors. I el segon nom, el davanter Abel Ruiz, segons ha pogut saber Sports Cope, té molts equips interessats, però només és també la voluntat del Barça en la seva cessió, no traspàs, cessió. Així està la porta de sortida del filial blaugrana i, com dèiem, ja està Rei Manai amb els seus companys. De fet, dissabte ja va estar al nou estadi veient el Nàstic Barça B. No va poder jugar perquè la seva arribada es va demorar a causa d'una otitis que patia l'albanès. Ahir, dia de signar el seu contracte, veiem les fotos al despatx amb Silvi Elias, el responsable del futbol formatiu a la directiva, i aprofitava per deixar aquest missatge de presentació.
Mi único objetivo era llegar aquí. Y ahora que estoy aquí estoy muy contento y muy feliz. Espero de aportar muchas cosas al equipo y en tema de experiencia y también de juego. Y sabemos que el delantero tiene que marcar los goles, entonces a ver lo que puede pasar. Espero también que el equipo suba a segunda, que esa es una cosa muy importante para todo el club.
podrem veure la seva estrena, la de Rei Manai, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff contra Legia. I com a última hora, Albert, a causa del temporal Glòria, s'han suspès els entrenaments del futbol base del Barça.
Sí, Barça B, Egea de los Caballeros, efectivament el dissabte, 7 de la tarda, proper partit del primer filial del conjunt blaugrana, jornada 22 del grup tercer de segona B. Víctor, gràcies.
Moltes gràcies.
Debut de Setién amb victòria i ara toca Copa. I ho viurem aquí, a la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Camp Mises, Ibiza, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Anem ja amb la segona part del programa. Obrim un temps d'opinió amb el Manolo Oliveros, el Tomás Guasch, gran Guasch. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido.
¿Has salido de casa hoy?
Sí, hombre. Sí, ¿no? He estado en el Club Natación Barcelona, visto el mar.
Agua habrás encontrado seguro.
Escúchame, sí. Nunca jamás en mi vida, ya son unos años, he visto el mar como estaba hoy aquí.
¿A que sí? Rompiendo, pero a base de...
No, una cosa terrorífica, hermano, terrorífica, de susto.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú también eres de los valientes que ha salido de casa o no?
Bueno, yo estoy en Palma.
¿Cómo está la cosa en Palma? Que precisamente hablábamos ahora con las islas y con Jordi Jiménez.
No, ayer estaba peor que hoy, creo. Hoy ha llovido, pero no ha sido muy... Bueno, al menos en la ciudad no ha sido gran cosa.
Ya. Oye, os quiero preguntar de inicio, ahora que hablábamos y hemos llevado a la portada esa operación delantero, operación mercado de invierno del Barcelona, que como tiene capacidad y músculo económico, veremos hasta dónde y para quién puede intentar buscar un recambio para Luis Suárez, que son palabras mayores. ¿Tú ficharías ahora, teniendo en cuenta, yo creo, un condicionante importante, que Quique Setién en los equipos, en Las Palmas y también en el Betis, siempre ha tenido un 9 de referencia? ¿Tú fichabas ahora, Emilio?
Yo creo muy poco en los fichajes de enero.
Ya.
Pero si se pusiera a tiro un futbolista de categoría, sí. Yo, fichar por fichar o probar a ver si aciertas y tal, yo no lo haría.
Tú no. Tomás.
Hombre, el mismo Suárez dijo un día que convendría que fueran buscándole un relevo.
Sí.
Pero claro, estoy con Emilio. Si es el relevo y te lo venden, claro, hablan de ese chico alemán del Leipzig. Este es el que quiere el Barça, vamos a suponer, ¿no? Y se puede fichar, pues bueno, ahora para inventos.
Ya.
No sé, yo puestos a inventar metí al Estuani, coño. A ver si me explico.
Al final Estuani está en todas las quinielas de volver al Español, sí, de irse, sí, al Atlético de Madrid.
Oye, es que
pero no sabe de Girona, ¿no?, que es su zona de confort y no le va mal, con 18 goles hasta el momento.
No, le va estupendo, pero claro, es lo que decimos, que ya no es el caso de un tipo que caiga, no, dígame, es un... ¿Qué voy a hacer? No sé, es complicado, el mercado de invierno es muy complicado.
Entonces, al Barça le fue bien hace muchos años con Edgar Davids, no sé, Manolo, ¿tú qué harías?
Yo no sé lo que haría, lo que sí decimos es lo que decía Elena, lo que dice el Barça es, o viene alguien guapo, es decir, claro, un top, o no viene nadie.
Claro,
lo que tenemos, y Dembélé se recupera y ya está.
Pero un top es Lautaro Martínez, pero el Inter ahora no te lo va a soltar.
Eso es para el verano.
Claro, entonces top bajamos un poco el listón, ya no es tan top. Claro, es que es complicado. O apuestas por la gente de la casa o colocas a Griezmann. Bueno, tiene opciones también Setién. A lo mejor habría que preguntarle, Emilio, a Setién y ver en su libreta qué tiene o qué quiere hacer, ¿no?
A él no le importa. A él no le importa que venga alguien. No lo exige, pero no le importa que venga alguien, pero que sea guapo.
Estoy pensando que ya que tenemos una rueda de prensa, a lo mejor se lo podemos preguntar. Emilio.
Yo creo que casi todo el mundo, bueno, casi todo, no, todo el mundo recuerda mayores pifias que aciertos en este mercado, ¿no? O sea,
sí,
es decir, nosotros tenemos que tirar para atrás hasta Davis, ¿no? Para decir que acertamos, ¿no? Entonces, yo creo, a ver, yo, la tesis esta de Stuani, a mí me parece espectacular, ¿no? O sea, porque me parece un jugador que está más que adaptado a este fútbol de altísimo nivel, que ha demostrado aguantar la presión, meter goles, estar ahí, bueno, a mí me parece un futbolista de categoría, desde luego. No sé la cláusula que tiene, pero Yo no me lo pensaría demasiado.
Bueno, después hablan de un posible contrato cuando acabe su trayectoria en el Girona para irse a la franquicia que tiene el Manchester City en la Major League Soccer en Estados Unidos, con lo cual, bueno, también por aquí podemos, si es cierto, que no tengo por qué no creérmelo, encontrar el por qué Stuani no quiere salir del Girona, no se mueve de momento del conjunto de Montilivi, claro.
Bueno, es que, a ver, es que esto que se está contando de Stuani es la realidad y es pura verdad. O sea, uno ve lo que ha hecho Stuani por el Girona, cómo lo ha hecho y cómo se ha mantenido desde el primer día, creo recordar, que descendió diciendo que iba a intentar ayudar y quedarse para volver a subir, y ha de creerse, bueno, yo al menos me lo creo totalmente, que es un compromiso al margen de un compromiso que no es menos importante, por supuesto, de calidad de vida espectacular en Girona, sí, y de una buena ficha. Yo creo que es también un compromiso de decir, hombre, lo voy a ayudar a volverlo a intentar.
Sí,
creo,
son 18 goles en 20 partidos que ha jugado Cristian Stuani. Lo que me sorprende muchísimo, Wask, es lo del Español, pero me sorprende en positivo. Yo decía al inicio que la liga del mercado de invierno, que ya sé que no aporta nada, pero sí ayuda y te da algún input, de momento la está ganando, porque al final un equipo, es que esto, 2 + 2 = 4, ¿no? Un delantero que haga goles, un central que ordene en la defensa y ayude a evitarlos, y al final, si tienes un jugón, que un jugón puede ser en barba, que alimente a los de arriba y además tenga desborde, pues yo creo que son piezas necesarias.
En el verano pasado.
Sí, también. Pero si no has hecho los deberes a tiempo, mejor corregir, claro, durante la marcha, ¿no?
A ver si hay tiempo.
Ahora lo contaba con un viejo españolista. Claro, tú tienes, recibes al Athletic, vas a Granada y viene el Mallorca. Si tú eras capaz de hacer 7 puntos...
Y sobre todo Mallorca, claro.
Claro, 7, 14, 21. Ahora, tal como está la clasificación, aquí parece que hay 3.5, ¿no? Los 3 de abajo, con el Mallorca se caerá. 4 al Valencia. Claro, oye, el Alavés ese no sabía, 0-1 el campo Levante. Los que están más arriba de 20 puntos no te esperan. Entonces yo veo que aquí puede haber 4, tirando muy largo 5. Hombre, siempre puede haber un Girona, ya que hablábamos de Stuani, que haya un derrumbe como le pasó el año pasado, pero esto tampoco pasa cada temporada, ¿no?
Sí.
O sea, has hecho muy bien en enero, 6 meses después.
Sí.
A ver si te llega.
Bueno, ha empezado la segunda vuelta, a ver qué tal, claro, se le da. Bueno, vamos a cerrar este tiempo de opinión. Por cierto, Emilio, que yo soy un tipo muy, muy curioso, no tuve oportunidad de decírtelo, ya lo hablamos el otro día en Antena, artículo fantástico, el que escribisteis el otro día en el periódico. ¿Dónde está Ernesto? ¿Qué sabes de Ernesto? ¿Qué está haciendo?
Pues no sé nada, pero sé que está a punto de irse y lejos. Pero
¿sí?
No, concretamente no sé dónde.
A oxigenarse, lejos.
Sí, muy lejos.
Bueno, muy bien.
Lejos.
Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, gracias por vuestro tiempo. Feliz semana y feliz martes, ¿eh?
A ver si lo acabamos bien.
A ver, sí, hombre, de momento hemos empezado.
Seguro,
correctos,
seguro.
Correctos. Hasta ahora.
Adiós.
Hasta ahora. El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip, ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Et necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi!
Tres i 39 de la tarda, Ciutat Esportiva. Veritat, és Ciutat Esportiva? Sí, Ciutat Esportiva de l'Espanyol, perquè pensava que el teníem en trànsit. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Ciutat Esportiva, Dani Jarque, sí senyor,
sí,
bona
senyor,
tarda.
A Sant Adrià del Besòs. A veure, l'Espanyol sí que canvia el planning de viatge amb el temporal Glòria de cara a Sant Sebastià. Què tenia i què fa?
El club li ha proposat al vestidor, als jugadors, aquesta possibilitat de deixar l'avió per agafar tren i bus, i han dit que sí. Una decisió dels futbolistes, del vestidor, que encapçala Ballardo i també els capitans. La idea era sortir a les 6 de la tarda des de l'aeroport del Prat, camí de Vitòria, i després en bus cap a Donosti, i finalment han trobat 40 bitllets de tren, 40 persones. És l'expedició de l'Espanyol, que està dinant a hores d'ara aquí, a la Ciutat Esportiva, autobús cap a l'estació de Sants, i a les 5 de la tarda, AVE, camí de l'estació de Les Delícies, a Saragossa, i allà estarà esperant l'autobús oficial del primer equip per dur l'expedició a Donosti demà partit, i després, doncs, el dijous al matí, de tornada ja amb avió sense cap problema.
Això s'ha referit a Belardo, no, Quique, en roda
sí,
de premsa?
Sí, evidentment. Belardo estava avui simpàtic, amb ganes de fer una mica de broma i de treure una mica de pes a aquesta decisió. Així s'explicava fa una estoneta a Belardo Fernández.
Estamos un poco cagados. No, bueno, un poco La verdad que lo he consultado con los jugadores, a mí no me importa, pero bueno, el clima un poco, el aire y eso, bueno, hemos decidido un poco cambiar el plan de viaje también. Sí que es cierto que, bueno, tampoco son demasiadas horas porque vamos en AVI, después cogemos autocar en Zaragoza y mañana jugamos a las 9 de la noche. Pero bueno, la gente, los jugadores también hablamos y también ellos veían bien este tipo cambiar el viaje y hacerlo de esta forma.
Exacte. Demà 9 de la nit, Reial Societat Espanyol. Ara anem amb la part més esportiva i saber què prepara Belardo de cara a demà, però el nom propi. El nom propi en el mercat d'hivern, que ha de tancar les arribades des de divendres a aquesta casa, i el Quique Iglesias us està parlant d'Adrián Imbarba. Si jo et dic que estem en el compte enrere perquè sigui jugador de l'Espanyol, ara no em deixis malament, diguem que sí.
Sí, estàs a lo cert. Jo penso que l'Espanyol voldria fer oficial avui, s'estan tancant contractes, demà deixar passar el dia, que demà és match day, com dirien els clàssics, i el dijous presentar Adrián Imbarba, 27 anys, 10 milions. La gent dirà, home, l'Espanyol paga la clàusula. Home, ben bé, siguem perfectes. No és així, perquè pagar la clàusula seria el que ha fet amb Cabrera, és a dir, anar a la Lliga i pagar sense parlar ni tan sols amb el Getafe. El que ha fet l'Espanyol és arribar a un acord per parlar la quantitat de la clàusula, 10 milions, en terminis. És el que farà, s'està tancant en aquest precís moment. És el mateix que va fer, per exemple, el Betis amb Borja Iglesias. En principi signarà fins al 2024. L'acord amb el futbolista des de fa dies amb el seu agent Gelu Rodríguez és clar i fa que l'Espanyol es gasti ja 40 milions d'euros en aquest mercat d'hivern per intentar salvar la situació. Fa una estona a Deportes Cope a nivell nacional amb José Luis Corrochano, Paco Gémez, l'entrenador del Rayo, valorava així la sortida ja quasi confirmada d'Imbarba cap a Cornellà.
No, ayer esta mañana Adrián ha entrenado con nosotros, y bueno, y está claro que el Español, si quiere Adrián, pues va a tener que pagar la cláusula y a partir de ahí, bueno, pues nosotros no podremos hacer nada, y claro, encontrar a un jugador como ese pues se hace harto complicado y harto difícil, por no decir que imposible, ¿no? Si eso al final se hace, que ojalá que no, yo quiero que Adrián siga, porque creo que es una de nuestras mejores bazas para poder cumplir nuestro objetivo de subir a Primera División. Si al final se va, bueno, pues intentaremos recomponerlo en la medida de lo posible, pero es un traspaso que nos hace mucho daño.
Tema tancat. Només falta l'oficialitat d'Adrián Imbarba com a nou jugador de l'Espanyol. Quin Espanyol veurem demà? Anava a dir canviar el xip de la Lliga a la Copa. No, donar-li continuïtat a aquest Espanyol de Belardo que està invicta en totes les competicions.
Sí, es contradiu una mica l'entrenador perquè diu, home, no estic pensant gens en l'Atlètic de Bilbao. Sí, però deixes a casa a 7 titulars indiscutibles. Clar. RDT, David López, Roca, Didac, Bernardo, Dardei, Caleri, ni tan sols agafaran l'AVE d'aquí a una estona. Sí que salta Cabrera, Leandro Cabrera, que jo crec que demà jugarà els seus primers minuts com a futbolista de l'Espanyol. També tornen per primera vegada amb Abelardo el Facu Ferreira i Pablo Piatti, i segueix de baixa Granero, que es veu que té unes molèsties a l'esquena. En definitiva, que 18 homes que viatgen cap allà, evidentment també un equip molt, entre cometes, suplent, però amb moltes ganes de jugar, de passar a l'eliminatòria i sobretot de competir. Abelardo.
Yo no he pensado para nada el partido del sábado. No he visto al Atleti, no lo he visto, me refiero que no lo he analizado. Pero no. Mi pensamiento es en el partido de mañana, a partir del jueves ya. Bueno, a partir del miércoles por la noche, posiblemente en el viaje de vuelta ya empezará a mirar al Atleti Bilbao, pero no. Mañana tenemos un partido para intentar pasar la Copa, tenemos una final. Seguro que el aficionado perico estará encantado de que mañana ganemos y nos clasifiquemos para los octavos.
L'Espanyol que marxa d'aquí una estona des d'aquí, els entrenaments de la Ciutat Esportiva han quedat suspesos per tota la tarda, evidentment, aquí no es pot treballar en condicions.
Molt bé, l'actualitat de l'Espanyol, que Iglesias, aquí sí, a la Cope sí, Esports Cope també, Iglesias,
és
veritat?
Dic a Sant Adrià, sí. Si ets futbolista, clar, si ets periodista, clar. Estàs estupendament.
Sí, bon matís, potser necessari, no? Inclús...
Sí.
Molt bé, gràcies, que vagi bé.
Forta, adéu. Ciao. Adéu.
I després d'això segueix el programa i 44, les 3. José Luis Gil, bona tarda novament.
Què tal?
Perquè demà tenim Girona-Vilareal a les 9 de la nit. Ens queden repassar l'actualitat dels altres dos conjunts catalans que juguen Copa. El Girona de segona rep el Vilareal de primera. Veurem com està el drenatge del camp de Montilivi, veurem com estan les grades, la part supletòria de les grades que es van instal·lar a Montilivi, bàsicament on estem els de premsa, i el Villarreal sí que ha canviat el pla de viatge.
Sí, tenia previst desplaçar-se per via aèria, però finalment ho han hagut de fer per carretera, adoptant també mesures de precaució. Ganes de competir al Girona, ganes de passar, però sabent-hi que l'objectiu és el que és la Lliga i l'ascens. Ha demanat per Lluís Martí el suport de l'afició i com que Glòria encara es deixarà sentir demà, sobretot a la part de Girona i a la part de Tarragona, el tècnic gironí confia que el drenatge de Montilivi, previsió de pluja a l'hora del partit, respondrà i es podrà jugar en condicions.
Avui hem passat un dia de molt d'aire i molt de pluja i fred, però bueno, estem acostumats i ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Lo important és adaptar-se a les circumstàncies que produeixin, intentar que el camp estigui el millor possible. És un camp que drena molt bé, que no haurà cap tipus de problema, i intentar competir de la millor manera i intentar tot repetir i passar a l'eliminatori, perquè crec que per tot nosaltres sempre guanyar és transmetre confiança en el grup.
Fins demà no hi haurà llista de convocats, però ja sabem que Jonathan Soriano és baixa. Lesió al sòlid de la cama dreta, dues setmanes fora de combat.
Molt bé, Girona, Villarreal, 9 de la nit, allà hi serem, el Gil se n'anirà a Badalona. Tenim un Badalona-Granada. Saludem el tècnic del Badalona, Manolo González. Manolo, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú lo verás desde la grada.
Bueno, sí, desde un palco que hay, que ya vi el partido del Getafe ahí, pues allí lo veré más tranquilo.
Expulsado en el partido contra el Getafe, ¿cómo se prepara estos 16avos de la Copa frente al Granada, otro equipo de primera de la Liga Santander?
Bueno, como lo hicimos el día del Getafe, como un partido de Liga, bueno, viendo las virtudes, viendo los defectos del rival y, bueno, intentando pues hacer un buen partido mañana. Y lo que hacemos a la Liga, si al final no podemos ganar, pues que bueno, al final el equipo compita bien y dejó la imagen buena.
Una duda, ¿estuviste en el Camp Nou el otro día?
No.
¿Enviaste espías o no es necesario hoy en día?
No, la verdad es que no me fijé en ese partido, si te soy franco. He visto dos partidos de ellos fuera de casa, pero el del Camp Nou la verdad que no me vale para nada, porque no es un partido que se asemeje a la realidad de lo que va a ser el partido de mañana.
Claro, ¿tanto por ciento de opciones del Badalona de pasar a la eliminatoria?
Yo creo que todos vosotros tenemos todas, la verdad. No, es muy complicado, muy difícil, pero yo es que estoy muy confiado, la verdad, no te puedo decir otra cosa.
El campo entiendo que va a estar lleno, ya estuvo más que lleno frente al Getafe. ¿Cómo tienes al equipo?
Bien, en principio están todos disponibles para ir convocados y no hay ninguna baja, con lo cual mañana pues acabaremos, tengo una duda en la alineación, acabaré de decidir entre hoy y mañana y más o menos está bastante bastante claro el equipo que va a jugar.
Perdona, que se me ha entrecortado. ¿El nombre era?
Bueno, ahí no te lo voy a decir. Tenemos una duda en el equipo, pero bueno, tenemos una duda entre que van a jugar en la parte de arriba, un juego de la parte de arriba, pero bueno, que mañana acabaremos de decidir y ya está.
Ya, tenéis un calendario loco con la Copa de por medio. ¿Se puede preparar bien la Copa? ¿Se debe incluso?
Bueno, intentamos prepararlo bien. La verdad que, claro, es muy justo porque al final juegas domingo, vuelves a jugar miércoles, entonces tienes muy poco margen de recuperación. Pero bueno, yo creo que sí que se puede preparar. Al final no hay mejor entrenamiento que jugar un partido, que es lo más real que hay. Así que, y contra un equipo de ese nivel, pues más aún.
Claro. Acabo. ¿El campo cómo está con todo el temporal que está afectando en estas últimas jornadas Cataluña? ¿El campo, el terreno de juego, incluso las instalaciones, están bien?
Esta mañana estaba, bueno, ha llovido, pero la verdad que el campo aguanta. A ver, tiene que llover mucho, mucho para que mañana no se pueda jugar. El campo, la verdad que es una maravilla el césped que hay ahí. Y aguanta mucho más incluso un campo de hierba natural, con lo cual, ya te digo, tendría que llover muchísimo para que mañana no se pueda jugar. De hecho, hemos entrenado esta mañana y el equipo ha entrenado bien. Lo más perjudicial ha sido el aire más que el agua, realmente.
Perfecto. Manolo, mucha suerte y gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Tenim una més de futbol abans de l'última pausa. Avui, a la cuina del programa, la Sílvia Ortiz ens deia, atenció, que no s'ha signat el conveni, aquell conveni que va evitar en el seu dia, o promesa de conveni, una vaga al futbol femení, vaja, que va haver-hi vaga, però va evitar que es prolongués molt més. Estem a les portes d'una nova vaga? Per què no s'ha signat? Es signarà? Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. De moment no a la vaga, però les jugadores estan emprenyades, perquè els van prometre que aquest 15 de gener es signaria el primer conveni col·lectiu del futbol femení, i estem a dia 21, i encara no hi ha acord. Segueixen les negociacions entre la patronal, la Federació i Mediapro, per trobar una solució al principal problema, que és el repartiment dels drets televisius. Algunes parts de la negociació són optimistes, creuen que l'acord es podria signar aquesta setmana, però les jugadores ja no s'ho creuen. I ahir van convocar una roda de premsa on Ainhoa Tirapo, portaveu, va dir que no descarten tornar a convocar la vaga.
Nos sentimos ninguneadas. Al final parece que todo el mundo dice que sí, pero no llega.
Y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo, y no nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Y al final creemos que estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, esto tendría que estar hecho ya y no podemos alargarnos mucho más.
De moment tranquils, però veurem si les jugadores han de tornar a prendre mesures.
Una altra gràcia, Sílvia. Tema que hem de seguir amb atenció perquè les promeses, habitualment, no passa sempre, s'han de complir i, òbviament, el futbol femení ha de tenir un conveni col·lectiu. 10 i les 4, pausa i poliesportiu.
Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona.
¡Gol!
Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¿Todo preparado? Lo damos todo.
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
L'agenda poliesportiva la comencem parlant de bàsquet, perquè demà el Joventut de Badalona jugarà com a local al Palau Blaugrana. Problemes derivats de la meteorologia a l'Olímpic de Badalona han fet que la penya truqui al Barça i, a través del seu president, Juan Morales, hagin arribat a un acord per jugar demà, insisteixo, el Joventut de Badalona Tofas Bursa de 8:45, tercera jornada de l'Eurocup, al Palau Blaugrana. El Barça trasllada l'activitat del Palau demà per la tarda. Entrenava el primer equip preparant el partit d'Eurolliga davant l'Estrella Roja a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Parlant de l'Eurocup, avui tenim un Morabanc, Andorra, Unicaja, Màlaga, tercera jornada, insisteixo, de la segona competició europea en importància, a les 9 de la nit, on el conjunt del Principat encara no coneix el triomf. Necessita guanyar el Morabanc Andorra en el duel espanyol davant l'Unicaja Màlaga. I la penya també és notícia. Ha renovat Shaw Dawson, lesionat de llarga durada, fins al 2021. Tenis. Hem de passar per Austràlia per conèixer l'actualitat i, a més, amb el debut de Rafa Nadal de l'Obert d'Austràlia, Ángel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Melbourne para Barcelona. Muy buenas, Albert.
Señor, era el que te faltaba, ¿eh? Este abierto de Australia. Y además ha arrancado con buen pie, como podíamos esperar, para Rafa Nadal, ganando por la vía rápida y ya tiene rival en segunda ronda.
Sí, ha ganado con mucha autoridad, la verdad. A ver, es lo que se esperaba porque, entre otras cosas, Hugo Delhi, más allá de no ser un tenista de gran nivel, venía de pegársela a Nocklan y perder 6-0, 6-1. Entonces, bueno, ha sido un partido muy cómodo para Rafa. Él mismo ha dicho que tenía un poco de óxido, no lo ha dicho con esas palabras, pero bueno, que el debut siempre cuesta, que ha empezado poquito a poco, paso a paso, y que luego ya sí que se ha ido soltando y probando más cosas. Y bueno, pues solo ha cedido 5 juegos, no es su mejor debut en Grand Slam, los ha tenido mucho mejores, pero vamos, un debut muy, muy autoritario y muy cómodo. Y cómo será que incluso su rival ha dicho que le parecía que estaba jugando a un videojuego, porque siempre que juega en la PlayStation al tenis se coge a Rafa Nadal, y que lo que tenía enfrente hoy era eso, un tío que las devuelve todas y que no para de correr. Y su rival va a ser el argentino Fede Del Bonis, un tenista al que ya conoce porque se han enfrentado en 3 ocasiones, en las 3 ganó Rafa, y cómo será que incluso le ha ganado en set corrido, es decir, 6 juegos, 6-0, 6 sets, 6-0, y en lo máximo que ha llegado Del Bonis es a un 6-3, con lo cual parece que también va a ser una segunda ronda bastante cómoda para Rafa Nadal.
Bueno, el jueves va a jugar Rafa Nadal esta segunda ronda. ¿Algún destacado más de esta primera toma de contacto con el Abierto de Australia?
Pues la verdad que quiero destacar a Garbiñe Muguruza, porque le damos palos cuando se los merece, especialmente por esa cabeza que no siempre le permite pelear hasta la última bola, que se deja ir en algún partido. Bueno, pues hoy todo lo contrario. La han atendido con 0-5 en el marcador, porque sabes que viene de Hobart, donde se tuvo que retirar por fiebre. Uh-huh. Se ha encontrado mal durante todos estos últimos días y demás. Bueno, le han tomado la temperatura, le han medido la tensión, que es algo que yo no había visto nunca, la verdad, en una pista de tenis así tan de cerca. Y al final lo que ha hecho Garbiñe es perder ese primer set por 0-6 y ganar los dos siguientes por 6-1 y 6-0. Es decir, que gran reacción de Garbiñe, que te aseguro que está enferma, porque luego ha venido a sala de prensa, tenía una cara que, vamos, que había que verla, tosiendo y casi, vamos, sin tenerse en pie de lo mal de fuerzas que está Garbiñe Muguruza. Dice que no ha tenido fiebre durante el partido, pero sí que se encuentra pues todavía tocada de esa fiebre que ha pasado.
Bueno, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, sobre todo Muguruza, después de remontar efectivamente ese mazazo con el condicionante de la merma física, ese 0-6 en el primer set para acabar imponiéndose a Shelby Rogers. Angelito, gracias, te vamos llamando, cuídate, un abrazo.
Cuando quieras, un abrazo, chao.
I dos temes més. El primer, parlant de waterpolo, de l'europeu de waterpolo femení. Avui tenim quarts de final a Espanya-Grècia a partir de 6:45 de la tarda. Juan Arias, hola.
Què tal? Bona tarda. Les guerreres de l'agua se juegan entre Grecia a la lucha por las medallas, un rival de mal recuerdo porque les apartó de la final en el pasado europeo disputado hace 2 años en Barcelona, y que además vienen con la extra motivación de jugarse una plaza olímpica que España ya tiene asegurada. La jugadora del Mataró y de la selección, Marta Bach, espera que España haya aprendido la lección de la derrota contra Países Bajos i analitza el juego de l'equip heleno.
Molt quadriculat, una defensa molt forta, un joc totalment diferent al de Holanda, que és molt agressiu, el joc d'Holanda, un pressing molt fort. Elles sempre juguen, bueno, poc a poc, i van construint. Han fet partits molt bons contra Hongria i contra Rússia, o sigui que és un equip que està creixent, que hi ha molts canvis, i hem d'estar molt atentes perquè serà un partit molt dur.
En cas de classificació, les xiques de Miki Oka s'enfrontaran el jueves en semifinales al vencedor de l'Hongria-França. Con tota probabilitat, el rival serà l'equip magiano.
Gràcies, Juan. I europeu d'handbol masculí. Els hispans, que ja estan a semifinals després de guanyar a Bielorússia. Li demano 30 segons a Luis Malvar. Malvar, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, pues quinta semifinal consecutiva de los españoles en los europeos, fíjate, desde 2012, una España que es líder de su grupo con Croacia, 8 puntos, ambos están ya clasificados, España-Croacia mañana a las 4, que gane primero de grupo, las semifinales serán el viernes en Estocolmo, 6 o 8:30, en el Estadio de Fútbol Tele2, 22.000 espectadores, y hoy, día, tarde, de vacaciones a Jordi Rivera, a los hispanos.
Eres un número uno, Malvar, adiós.
Adiós.
¡Gil Superstar!
Esta es buena. La Federación de Fútbol Inglesa ha acusado al Manchester United por increpar al colegiado Craig Pawson durante la derrota por 2-0 ante el Liverpool en Anfield, en el último partido disputado de la Premier. Los jugadores del United rodearon a Pawson después de que Firmino marcara el segundo gol del encuentro, tanto que a la postre sería invalidado después por el VAR. Con todo y con eso, hay un margen hasta el jueves para que el United conteste a esta acusación.
Muy bien.
Lo mismo que...
Igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo.
Pues eso, lo mismito, lo mismito.
¿Qué es esto? Oiga, me ha cogido usted con la guardia baja. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Tenim última hora, Gil?
Tenim última hora, molt calent la sortida d'Odriozola del Madrid al Bayern de Múnich. S'ha dit, una última hora de la Real, descansarà Porto, recuperaran el conjunt de Nesterra per jugar contra l'Espanyol a Igor Zubeldia, que tornaria a l'eix de la defensa.
Li agrada com ens acomiadem? Bé, no? Bé una mica a cuento, no?, de lo que toca.
Home, sí, ve molt a cuento. Oh, yeah.
Sí. Bueno. Gràcies, Phil. Gràcies a tots. Arribem a les 4. Més informació, butlletins d'horari, 7 de la tarda. José Miguel Cruz aquí, Linterna, Cope Catalunya i Andorra. Adéu.